Seguim fent un mapa de com s'està vivint a Catalunya i també les persones que estan en primera línia, que estan vivint de primera mà com està sent aquesta lluita contra el coronavirus. Avui entrevistant aquest que és el director mèdic del sistema d'emergències mèdiques, el senyor Francesc Xavier Jiménez. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per trucar.
S'havia viscut una situació remotament similar a aquesta?
En absolut. Pensa que una situació similar es havia viscut potser als anys 50, amb l'època de l'epidèmia de la polio, i potser anteriorment, al 1918, l'època de la grip espanyola. O sigui, us podeu imaginar. Bé, això no, la nostra generació i les dels nostres pares, les dels meus pares, que ja ara tinc 51 anys, no ho havíem viscut directament així de primera mà.
És clar, perquè preparar-se per una cosa així és impossible, en realitat. No pots plantejar que hi hagi que estiguem preparats com a recursos per assumir una cosa així que passa una vegada cada 50 anys, més o menys.
Exacte, tot i que ens preparem, perquè com a mínim des de la perspectiva del sistema d'emergències mèdiques és la nostra feina també preparar-nos, però vol dir preparar-nos per una cosa que no sabem ben bé com vindrà ni quan vindrà i evidentment és impossible tenir tots els recursos a punt per fer front a una situació com la que estem visquent i que requereix, com tothom està veient, doncs la imaginació i la cerca de recursos a llocs inimaginables, no? Això d'estar habilitant pavellons esportius com a extensions de sales d'hospital, d'hotels com a sales d'extensió de centres sociosanitaris. Bé, tot plegat és un exercici que no ens havíem imaginat en la vida.
Hem parlat també amb centres d'atenció primària, per exemple, en aquest cas, per saber quina és la diferència, no?, entre un dia normal i un d'aquests dies que estem vivint tan extraordinaris. Que com és de diferent treballar? Com es treballa? Quines diferències s'han hagut d'incorporar sobre la marxa, evidentment, en el dia a dia del sistema?
Mira, en el sistema d'emergències mèdiques, un gran canvi l'hem hagut d'incorporar a través del telèfon. És a dir, a nosaltres, el sistema d'emergències mèdiques, habitualment la gent l'associa amb les ambulàncies, però hi ha un altre aspecte diferencial molt, molt important, que és la central de coordinació. És allà on truquem a través del 061 o a través del 112, de l'1-2, per tal de donar aquesta alerta d'aquesta situació d'urgència. Llavors, penseu que els primers dies de la crisi les trucades es van multiplicar per 8 i alguns dies fins i tot per més, no? Això va generar una situació que de forma molt ràpida vam haver d'incrementar el nombre de persones que en un moment donat havien d'atendre el telèfon per donar resposta no només a les trucades relacionades amb l'epidèmia del coronavirus, sinó amb les urgències normals, normals entre cometes, les urgències del dia a dia. Perquè encara que sembli estrany, el món per les urgències no s'atura amb una epidèmia, sinó que, a més, es suma a l'activitat que ja tenim habitualment. Per exemple, per fer-nos una idea, sí que és veritat que, per exemple, els accidents de trànsit han disminuït per raons òbvies, perquè no hi ha menys mobilitat, però, clar, hi ha persones que continuen tenint infarts de miocardi, que continuen tenint ictus, continuen tenint apendicitis, mals de panxa, mals d'orella, etc.
Clar, i com es divideix això? És a dir, perquè no sé si d'alguna manera, com ens va explicar també el director del CAP de Vall d'Oreix, s'havien dividit, no?, com en dos equips, una per atendre situacions habituals i l'altra per el cas del coronavirus. Funciona així també el sistema d'emergències mèdiques?
Sí i no. Sí que és cert que tenim unitats especialitzades i que donen un suport logístic i operatiu a aquestes situacions, però la veritat és que ens hem de... Arriba un moment amb situacions com aquestes que al final estàs tan sobrepassat que tothom ha de fer de tot. Llavors, l'única diferència és que sí que és cert que intentem diferenciar-nos, però en situacions molt, molt concretes. Per exemple, Una situació molt específica a la que hem hagut de fer front és el confinament de la ciutat d'Igualada, no? I dels pobles i d'alguns pobles del voltant. Això sí que ens ha generat la necessitat d'ubicar recursos específics per aquell territori. Per la resta de Catalunya, més o menys, el que anem fent doncs, és anar donant resposta a les demandes del dia a dia. No tenim tants recursos com per ni tanta ni una estructura física tan gran com per diferenciar dos tipus de serveis a nivell de tot Catalunya.
I quina mena de precaucions s'han de prendre? És clar, perquè hem parlat molt, no, d'aquest equipament sanitari que és necessari per poder atendre el coronavirus, per protegir també les persones que la tenen directament. Quina mena de precaucions s'han pres de més també? Com canvia la feina dels sanitaris?
De cara als professionals sanitaris, vols dir?
Sí.
Doncs mira, bàsicament és posar un accent especial en les mesures de prevenció, en rentar-nos les mans abans i després, amb aigua i sabó si es pot. El que passa que nosaltres, quan treballem a les ambulàncies, això ens és més difícil, no? Els CAPs, QUAPs, hospitals ho tenen més fàcil perquè tenen accés a aigua corrent i sabó. Nosaltres hem d'utilitzar les solucions hidroalcohòliques, hem d'anar protegits sempre amb guants i ens anem protegint en funció de les mesures de transmissió dels sistemes de transmissió més freqüents dels diferents microorganismes als quals fem front, no? I en el cas d'aquest virus, de forma molt similar a la que hauríem de fer o que vam fer en el 2009 amb l'època de la grip A, doncs protegir-nos de la pell i les mucoses amb ulleres, amb mascaretes, amb guants i en aquest cas també amb bates de protecció idealment impermeables per poder fer front a aquestes situacions. No és bàsicament evitar el contacte amb fluids, secrecions, gotetes de saliva, totes aquestes situacions en les quals el virus se sent còmode i viatja i ens intenta infectar. Llavors hem d'anar posant barreres perquè no estiguin per evitar el contacte directe amb ell.
I des del punt de vista de recomanacions a la ciutadania, des de la seva experiència, des de l'experiència del sistema d'emergències mèdiques, quines podem transmetre?
Doncs mira, en la mateixa línia, hem de ser molt curosos i el que volem és evitar la transmissió d'aquest virus amb els altres, no? I el que necessitem doncs és sobretot seguir mesures d'higiene molt estrictes i com faríem amb qualsevol infecció o hauríem de fer amb qualsevol infecció. Bàsicament, rentar-nos les mans tantes vegades com sigui necessari, ser molt conscient que és un virus que evita el que són les vies respiratòries superiors, que és el nas, el coll, la mucosa oral, ser molt conscients que qualsevol esternut, qualsevol persona que es tossega i que té el virus a dins, doncs pot disseminar i pot transmetre amb més facilitat aquest virus. Llavors, el que hem de fer doncs, és intentar estossegar al colze, a la màniga, intentar, si utilitzem paper, mocadors, utilitzar mocadors de paper que el puguem llançar cada cop que el fem servir i sempre després d'haver estossegat o abans de fer qualsevol manipulació de qualsevol persona, de qualsevol aliment, fer una neteja curosa de les mans. Si podem amb aigua i sabó, fantàstic. Que no, amb solucions hidroalcohòliques. I si les fem amb les dues coses, doncs millor.
Doncs moltíssimes gràcies. Ànims també amb el temps que amb els dies que queden. Evidentment seran complicats per molt que vagin baixant aquests nombres o que es consoli o que com a mínim es vagin calmant la situació, però encara ens queden uns quants dies. Francesc Xavier Jiménez, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a tots i sobretot recordeu que de moment no sortiu de casa, que és només per lo mínim imprescindible.